Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia, Carme.
Com estem?
Molt bé.
Em sembla que per la música que estem escoltant ara mateix, avui no precisament parlarem de música de Hollywood, perquè
no.
Això ens costa una miqueta més cap a...
Sí, la música es nota, no? Que no és molt de Hollywood, és música molt més europea, i és que avui, efectivament, doncs, dedicarem el nostre espai a l'obra del compositor milanès Nino Rota, nascut l'any 1911, que al llarg de la seva vida va escriure infinitat de bandes sonores per al cinema, tot i que nosaltres avui ens centrarem no en el conjunt de la seva obra, sinó en aquella part de la seva obra que ell va dedicar a pel·lícules de Federico Fellini, concretament. Per exemple, la música amb què hem obert ara aquest espai és L'Estrada, de l'any 1954, que és un film encantador del neorealisme italià, protagonitzat per Anthony Quinn i la Julieta Bassina, que era la dona de Fellini, i que feia, per cert, el paper de Gelsomina, que era una noia venuda a un gitano bastant violent. I ara parlarem d'una altra banda sonora, escoltarem una altra banda sonora de l'any 57, sorgida de l'amistat entre Fellini i Nino Rota, on també la protagonista era la Julieta Bassina. Era Les nits de Caviria.
Abans ho comentaves, aquesta relació que hi ha entre compositor, entre director de cinema, això es dona sovint?
Sovint no, però en alguns casos sí. Hi ha hagut tàndems director-compositor molt fructífers. Per exemple, hi ha hagut el cas d'Alfred Hitchcock i Bernard Herrmann, que per mi és el més gran compositor de bandes sonores que hi ha hagut, Bernard Herrmann, que són indestriables, les músiques de les pel·lícules de Hitchcock i les pel·lícules en qüestió, no? També Steven Spielberg i John Williams, que fan un altre tàndem, o Sergio Leone i Ennio Morricone, per exemple, o en clau catalana, Ventura Pons i Carles Casas, el músic habitual de les pel·lícules de Ventura Pons. Hi ha directors, això sí, que un cop descobreixen un músic, ja no el deixen mai, i el volen sempre per les seves pel·lícules. Però clar, un músic no pot viure només d'un director. De manera que mentre hi ha directors que només treballen amb un músic, generalment els músics treballen amb molts directors perquè s'han guanyat la vida i han
potser
de fer més.
Potser és una mica la manera de voler posar un segell, no?, en aquelles pel·lícules.
Sí, perquè es produeix a vegades una simbiosi, és a dir, quan un músic coneix molt bé el director, les manies, el que vol, la seva manera de fer, el seu món mental, li resulta molt més fàcil compondre la música per les seves pel·lícules. I el director ha d'explicar menys coses, perquè ja s'entenen, eh? En canvi, amb un músic nou, clar, has d'explicar què vols, què voldries, a vegades no t'entén, és més laboriós. I per això a vegades, doncs, quan troben, la parella ideal en aquest sentit, no la deixen. A les nits de Caviria, que és la música que hem sentit, doncs Julieta Massina encarnava una noia de bona fe que fa de meuca i que és explotada per tota mena d'homes. I poc després, l'any 60, ara aquí sense Julieta Massina, Fellini roda La Dolce Vita i Nino Rota i posa la música.
Bé, sempre s'ha dit, o així s'ha considerat, que La Dolce Vita és la pel·lícula més famosa internacionalment de Federico Fellini. Ara, no sé si és el cas també d'aquesta banda sonora de Nino Rota.
No, en aquest cas no ho és, no. Perquè es pot dir que Nino Rota va compondre, com hem dit al començament, moltíssimes bandes sonores, i no és aquesta necessàriament la més emblemàtica de totes. Ell va treballar amb molt bons directors, com Alberto Latuada, Luigi Zampa, Luigi Comencini, en Robert Rosen, en Mario Monicelli, en King Vidor, en Franco Rossi, en René Clément, i en grandíssims directors com per exemple Francis Ford Coppola o Luchino Visconti. Una de les bandes sonores de Nino Rota és la del Gatto Pardo de Visconti. L'any 63, Fellini i Rota treballant en una pel·lícula que té molt a veure amb la personalitat de Fellini, concretament. De fet, Marcello Mastroianni, que aquí interpreta un director de cinema doncs una mica en hores baixes o que està passant una etapa de crisi i a més no troba calés per finançar les seves pel·lícules, és l'alter ego de Fellini també, no? I aleshores, doncs, en aquesta pel·lícula hi apareixen Claudia Cardinale i Anouk Aimée, que també apareixia a La Dolce Vita, i en una petita escena apareix el mateix Nino Rota. Aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar a al millor film de parla no anglesa. El títol és 8 i mig.
Bé, comentaves que Fellini 8 i mig va guanyar un Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, però en el cas de Nino Rota no sabem si ha guanyat mai un Òscar.
Sí, el va guanyar per la segona part del Padrí, per la segona part. Per la primera va estar nominat, però no el va guanyar. I la tercera no va compondre la música perquè ja era mort.
Doncs tocava la segona.
Sí, tocava.
Ni més ni menys.
Sí, sí, va tenir sort perquè, si no... també s'ha de dir una cosa, i és que entre la segona i la tercera hi ha molta distància. Les dues primeres parts es roden en els anys 70 i la tercera es roda l'any 90. Ella era mort. I qui la va fer va ser la Carmine Coppola, que era el pare de Francis Ford Coppola, que, per cert, va morir l'any següent, després de compondre la banda sonora. Altres bandes sonores compostes per Nino Rota per a films de Fellini són, per exemple, I Vitelloni, Els Inútils, amb Alberto Sordi i Franco Fabrizi, Il Bidone, La Trampa, amb Roderick Crawford, Franco Fabrizi i la Julieta Massina, Lo Sheiko Bianco, El Sheik Blanc, amb Alberto Sordi i Julieta Massina un altre cop, i Julieta dels Esperits, amb Julieta Massina.
Víctor, creus que els músics de cinema estan prou considerats en el que s'entén com a música clàssica o se'ls miren com si fossin d'un nivell inferior?
Sí, jo crec que no estan prou ben considerats. Mereixerien ser més ben considerats, perquè en molts casos són creadors d'obres sinfòniques, cinematogràfiques. Amb el temps jo crec que es reconeixerà el seu talent. En general es tracta de músics amb formació acadèmica, doncs que amb estudis de conservatori i amb una grandíssima cultura musical i amb obres al marge del terreny cinematogràfic. De fet, si els grans clàssics visquessin avui, també compondrien música per a cinema. Si visqués Mozart, faria música per a cinema. Passa que no hi havia cinema en aquella època, no? Per cert, quan era estudiant de música, Nino Rota va venir a Barcelona amb Igor Stravinsky a interpretar Les Noces amb l'Orfeo Català. Va venir aquí. Bé, Nino Rota va morir sobtadament a l'edat de 67 anys per un problema de cor i ens ha deixat unes 150 bandes sonores fantàstiques pel cap baix. Nosaltres, si et sembla, l'acomiadarem amb una pel·lícula de l'any, una banda sonora de l'any 1973 per a un film de Fellini, perquè de fet estem parlant d'una de les pel·lícules i de les bandes sonores més estimades per tot el públic.
Doncs serà fins la setmana que ve, Víctor.
Amb acord.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.